Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Bueno, pues ya estem así, es del Esports y es de Ràdio Vila-real, bueno, es del Vila-real al final, porque en esta edició ja sabeu que centrem tota l'atenció, com sempre, en les coses que li passen al Vila-real Club de Futbol i allò que puguem contar de l'equip groguet. Està so que tot el món, pues això, està pendent i com a loco donar-li al F5, se diu, i a refrescar al Twister, a veure si n'hi ha algú que conta algo que siga novedós i que ens alce el hype, collons, si ha dit coses modernes en un rato. El resum, que esteu tots com a locos perquè algú diga que fitxem algú, que venem algú o passa alguna cosa. Home, està bé, perquè realment el futur del Vila-real Club de Futbol passa sempre per innovar, renovar i sobretot canviar algunes cares per a poder seguir competint de la millor manera. I jo ho entenc i crec que és així, però, com sempre vos dic, a voltes és molt més important el que tens que el que puga vindre. I m'explique. Fa uns dies, don Enrique Setién, Solar, va explicar que alguns jugadors de la seva primera plantilla no anaven a jugar perquè necessitaven uns tractaments de cara a la propera temporada.
Bueno, el equipo está un poco mermado. Tenemos algunos jugadores que ya no van a participar, que arrastraban algunos problemas y hemos considerado para ganar tiempo que había que solucionarlos. No son problemas excesivamente serios, pero sí que requieren un tratamiento y ganar tiempo para que puedan iniciar el campeonato ya superando esos problemas, ¿no?
I esos futbolistes, com ja sabíeu i sabeu, són don Francisco Coquelén, que segueix recuperant-se del seu genoll després d'operar-se fa... Rubio, conta a veure quan porta...
La lesió va ser en febrer, que era el partit contra el Barça.
Sí, però va tardar en operar-se una catarba, eh? Jo crec que se va operar en març, busca i veuràs. Març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre. Allà per octubre. Està el cas de Juanito Foyt, que l'han operat, com també sabeu, i esperem que se recupere en este mes i mig, mes i mig, li va vindre justet per a la pretemporada. Però de tots ells, bueno, està Morales...
21 de febrer.
21 de febrer. Per lo tant, març, abril, maig, juny, juliol, agost, sí, pa setembre, octubre. Dia, està el cas de Morales, que era un trencament fibrilar i els últims dies entrenava. De tots aquests que tenen que curar-se, jo vos dic que n'hi ha dos noms propis que són els més importants. Un és Raúl Albiol, que per el que jo sé també li han fet alguna coseta per a millorar el que tenia al genoll i l'any que ve poder estar millor i no patir tant com va patir en la recta final de la temporada. Ja vos vas contar que Albiol va jugar o que per moments va tindre que esforçar per a poder estar i això pues, significava que al final els problemes del genoll tornaven més ràpid i tenia més molèsties i li costava més i que havia que solventar-lo, però com estàvem en un moment clau de la temporada no era moment de parar i al final va dir hasta sí, ja vos vas contar que no tornaria a jugar i ara està en esa fase de recuperació. Però me centro en un cas més especial, el de Gerard Moreno Balagueró. El davanter no va jugar l'últim partit contra l'Atlético de Madrid perquè ha encetat un pla específic de recuperació centrat per a que puga estar lo millor possible a l'inici de la temporada. Gerard ha estat treballant esta setmana, fins ahir crec, a la ciutat esportiva i se n'ha anat ja, diguem, de vacances entre cometes. Per què dic entre cometes? Perquè Gerard Moreno no va tindre unes vacances com la resta. No tindrà un descans total. Per què? Pues perquè com la temporada ha estat més voltes fora que dins, per a Gerard Moreno s'ha ideat un pla especial de treball, de recuperació, de reforç, vulgueu dir-li com vulgueu dir-li. Al nivell que Gerard Moreno sí se n'anirà amb la seva família allà on vaig a passar les vacances, al poble, en la sogra o vés-t'ho a saber a on, i tindrà un control total per part dels recuperadors, fisios i treballadors del club. O sigui, que on estiga Gerard, totes les setmanes tindrà algú del Villarreal que estarà amb ell per a saber com li va, per a planejar el seu pla de recuperació, per a treballar específicament en ell, per a intentar, a veure si d'una volta s'obliden i deixem arrere totes les històries, molèsties, problemes, lesions que ha pogut patir. Imagineu-vos la importància... Bueno, imagineu que ja ho va dir Gerard el dia que el van entrevistar, que ell estava provant tot el que se podia provar i una miqueta més. Que ell, vamos, si li digueren d'anar a buscar un bruixó a Sud-àfrica, allà que se n'aniria, el pobre Gerard. I és que, claro, com diu ell, la seva gran preocupació és estar bé.
Bueno, això perquè m'estima molt ell, igual que jo, però bueno, sí, sobretot això, no? Al final jo el que vull és tenir salut per poder fer el que m'agrada i fer tot el que sé, no? I bueno, estic treballant ja fa 2 anys amb això, canviant moltes coses, encara sembla que no he trobat la tecla, no? Però estic segur que la trobaré i que estaré bé físicament, no? Que és el que ara mateix més em preocupa, perquè l'altre, pues, al final, amb la confiança que tinc dels meus companys i del club i de tota l'afició, pues, evidentment...
A Gerard Moreno tan sol li preocupa estar bé, com ell diu, trobar esa tecla que li permetisca tornar a ser ell. Pues sí, xaval, a tu i a tots. Per tant, Gerard té un plan especial, específic i diferent a la resta. Gerard tindrà un estiu de treball, de recuperació, per a intentar estar lo millor possible e intentar tornar i oblidar de manera definitiva els 2 últims anys. Per intentar-ho no va quedar, eh? I per manera de fer-ho tampoc. O sigui, imagineu que el Villarreal, pues això, si Gerard necessita una piscina en la que recuperar perquè necessita dixes grans, pues tindrà piscina. Que necessita un readaptador al costat o un treballador al costat per a fer un pla específic, el tindrà. Que necessita el que necessite. Queda clar, crec que a ningú se li escapa, que en el Villarreal Club de Futbol estan pendents de fitxar i desfitxar i de veure què passa i de veure qui portem i a veure qui s'emporten. Però si els preguntes a d'ells ara quin seria el millor fitxatge de l'any que ve, estic convençut que dirien que Gerard estiga sa. Anem a ello. Per cert, si algú pensava que no n'hi ha futbol, sí que n'hi ha futbol. Si vols buscar-lo, sempre n'hi ha alguna cosa. Almenys així. I és que el Villarreal i Villarreal i les ciutats esportives del Villarreal, tant la ciutat esportiva Pamesa com la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, tenen un cap de setmana de lo més mogut. Tenim la Lliga Genuïne que arriba per a jugar-se la seva fase final de la competició. Se va portar a terme en la ciutat esportiva Pamesa Ceràmica. Per tant, divendres i avui arriben els equips, que per cert ja han vist vídeos de tots els equips de la Lliga desplaçant-se cap a Villarreal. A més, tenim la Final Cup, que comença a la ciutat esportiva Pamesa, però que també se traslada a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Dissabte, la Lliga Genuín, ciutat esportiva José Manuel Llaneza. En la Pamesa Ceràmica arriba la Final Cup i la fase final de Copa Endavant 3x3 en l'estadi de la Ceràmica. I el diumenge de matí, la Final Cup és en l'estadi de la Ceràmica Els últims partits i clausura de la Lliga Genuïna serà en la Ciutat Esportiva de tota la vida, la José Manuel Llaneza, a la que acudirà Fernando Roig i el gran Tebas Rubio. No t'enviaré jo a saludar a Tebas, collons, i li fas tres preguntes. Señor Tebas, soy Rubio, lo odio hasta morir, pero vengo aquí a preguntarle. Pues de hecho, en la Ciutat Esportiva Pamesa, en la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, en el Estadi de la Ceràmica, pots veure la Lliga Genuïna, pots veure la Lliga Final Cup i pots disfrutar del 3x3 dels xiquillos, per si algú té ganes. Mentrestant, noms, més noms, fitxem o no fitxem, què passa, no hi ha movimientos, què hace el Villarreal? El Villarreal té la feina feta abans que ningú, però vamos, de fa setmanes. Mira, ara mirem Rubillo el que s'ha fitxat. La Real fitxa un tio de lateral dret, però lliure.
Amari Traoré.
El Betis vol fitxar a Marc Roca.
A Marc Roca, cedit.
Cedit. El Girona amplia el contracte del tal Gazzaniga, el porter. Este no diuen que anem a fitxar lo mato, i que el tenien fitxat ja.
Així queda en Girona.
També lliure.
Hasta el 25.
També lliure.
Sí.
O sigui, que el futbol patrio ara mateix se maneja i se maneja per lliure.
I Osasuna li ha furtat la catena al Rayo.
Osasuna li ha furtat la catena al Rayo. També lliure.
Sí.
Ara parlem de Chukwueze i del possible interès que puguen tindre a Itàlia per i sempre per ell. Però jo a Itàlia vull anar per parlar de Boulayer, que n'hi ha coses divertides de Boulayer. Bueno, divertides segons com se mire. Estem parlant del futbolista revelació del calcio, del davanter amb més encert del futbol italià, d'un futbolista que la Salernitana, si no ha comprat ja, va comprar ja per 12 més 1 que havia pagat, 13, i que ja veurem si el traspassa, lo primer, i si el traspassa al tanto, perquè tenia una clàusula i la volen augmentar. Vamos, que la Salernitana ha fet el negoci de la seva vida, eh?
Sí, si només agarres la Lliga d'Itàlia, la d'Espanya, la d'Alemanya i la d'Anglaterra, este any en la llista de pichichis seria el 11.
Bueno, per cert, han parlat en Girona de Terrats i de Ivan Martín. Ja parla Xavi de Cazorla. Diu que si no tinguera 38 el fitxava demà. Les 2 i 10, comencem.
Sports amb Javi Mata.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Arriben les jornades de portes obertes a l'Esportiu Bàsquet Villarreal. No importa el nivell inicial per a jugadors nascuts abans de 2017. Per a poder assistir, deus fer la teva inscripció en la web del club www.ebvillarreal.com i esteu atents a les nostres xarxes socials, perquè en breu començarem en les inscripcions i reserves de plaça per a la propera temporada. Recorda, si vols provar en el bàsquet, fer nous amics i gaudir fent esport, no ho dubtes. Vine a l'Esportiu Bàsquet Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal fa saber. Degut a un error en la plataforma informàtica, s'han remès rebuts de la contribució íntegres en lloc de fraccionats. Per resoldre aquest error, l'Ajuntament procedirà d'immediat a la devolució de tots els càrrecs de la contribució i a tornar a emetre novament tots els rebuts de l'IBI amb les quantitats correctes. Disculpeu les molèsties que aquesta situació us puga ocasionar.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Bogavante crudo a 8,75 euros. Surtido de pizzas al horno de piedra a 1,99 euros. Anillas a la romana a 1 euro.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Eutens Benprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Bueno, anem a ello. Com diem, com sempre, noms propis, protagonistes, actualitat... Home, tampoc creo que n'hi ha molta cosa. Ara mateix el Villarreal de futbol, tots sabem més o menys per on pegas tirs, però encara no els han pegat del tot. Bueno, pronte, molt pronte. Mira, una curiositat, perquè estava mirant que este any van haver tres equips grocs en la Lliga. És la primera volta, crec, que hi ha tres equips que van de groc en el campionat, Rubio. No n'havia passat mai, això. Te ho dic jo, collons. Cádiz, Las Palmas i Villarreal. Perquè quan estàvem nosaltres estava el Cádiz, però no Las Palmas. Quan estava Las Palmas no estava el Cádiz, estàvem nosaltres. I quan no estàvem nosaltres han coincidit Cádiz i Las Palmas, però nosaltres no estàvem. Això significa que anem a utilitzar la segona equipació dos partits. Albricias, que di aquell. Estem divertits. I també estem prop de que s'anunciï la nova equipació del Villarreal. Claro, la de la propera temporada. Tu saps que les equipacions del futbol se dissenyen en gener. Ho sabies, això?
No.
Se decidissen en gener, home, claro. Si no, com van a fer-les? No n'hi ha temps. Material ni natural ni normal. I no és l'equipació llavant. Tens que fer la segona equipació, l'equipació d'entrenament, les de les escoles... Vamos, que és molta, molta traia.
No, no vull dir res, però la mateixa marca en un club de Madrid, l'escut va al mig, eh?
Sí, i el coll han fet una cosa rara. Bueno, ja veurem. Ja vos dic jo que el Villarreal serà tota groga, això està clar, i després ja a partir d'ahir decidiran. Ha vist certa controvèrsia. Joma acabava este any en el Villarreal Club de Futbol. Joma acabava el contracte este any en el Villarreal Club de Futbol. Joma acabava el contracte este any en el Villarreal. Havia firmat per 3 anys, 2020, i acabava 2023, en l'any del centenari. El Villarreal i Joma fa temps que han arribat a un acord per ampliar el seu contracte. Per això este any vestim Joma. Si no hagueren vestit Joma per l'any que ve, de fa mesos el Villarreal haguera anunciat que no estava en Joma. Per lo tant, Joma i el Villarreal han tornat a firmar un nou contracte. No sé si de 3, de 4, de 5, de 6 o de 200 temporades. Però el que sí sé és que anem a vestir Joma aquest estiu, perquè aquest hivern el Villarreal ha renovat el contracte en Joma, que acabava en juny, però que, com vos explique, els contractes en la roba esportiva se validen abans, perquè si no, el que te faria la nova equipació ni tindria temps de dissenyar-la, ni tindria temps de fer-la, ni tindria temps d'arribar per poder jugar la pretemporada. Per tant, portem Joma perquè hem renovat en Joma. Que jo crec que... Home, a veure, algú dirà, Joma! Jo crec que Joma fa el que el Villarreal li demana, perquè nosaltres en Inglaterra, Rubio, veiem equipacions de Joma en les que n'hi ha més colorido que un arcoiris. Per tant, Joma te fa el que tu li digues. I el Villarreal és, ja sabeu, d'idees fixes. Equipació completament groga. Algo de blau, però tot completament groga. Segona equipació, tota d'un color. I tercera ja... Home, jo crec que l'experiència de la camiseta del centenari, de la que se'n van fer 10.000, i crec que ne queden molt poquetes, 10.000. Vos puc dir que una camiseta del Villarreal sol vendre entre 2.000 i 2.500 en un any. 10.000. És la evidència que esteu locos per la música perquè canvien algo. Però, bueno, també n'hi ha que entendre que el que fa el Villarreal és una línia continuista. Bueno, el equipo de Madrid era el Getafe, que també és com altres. Vestís igual, fa més o menys el mateix, la camiseta blava, la segona roja...
Ja, però és que s'està ficant de moda lo de centrar el escut.
Lo de ficarlo al mig.
Claro.
Bueno, sí, són modes. Són modes. Bueno, això, que per si algú tenia dubtes, que ja estan dissenyades, ja estan fent-les i en breu les coneixerem. De la mà de Joma. Més coses. Mira, això, que recordes, va haver un moment en el que va eixir molta informació en la que se dia, inclús se donava com segur que el Villarreal anava a canviar a pes aterrats per Ivan Martín. Jo vos vas dir, jo el que tinc entès no és això. Per una, per lògica, el Villarreal pa què té que canviar algo o negociar algo quan té avantatge en el mercat. Per què té avantatge? Joder, perquè té una opció de compra assequible de Ramon Terrats, 2,5 quilos, d'un jugador jove de projecció, i té un futbolista que és d'ell, que també té certa projecció, i que jo crec, sincerament, que val més que Ramon Terrats. Jo crec que Ivan Martín pot arribar a valdre més. A més, crec que el Villarreal i Ivan Martín, si el traspassa, que crec que és el que va passar, hauria d'intentar tindre una opció de recuperació d'aquest futbolista. Jo el veig com un Trigueros del futur, que ha tingut mala sort perquè en el moment en què estava li han xafat la guitarra jugadors com Jeremy Pino, Àlex Baena, que sí que han pegat aquest salt brutal i que ara mateix són futbolistes, bueno, top. Però Ivan Martín, jo crec que és un molt bon jugador. És més, en el Villarreal sempre li han tingut fe com a un futbolista de projecció i de futur. És una cosa pareguda a lo que li ha passat a Morlanes, que per cert, ja ha anunciat el Mallorca que se'l queda o no?
Crec que sí.
Vale. Què va passar en Ivan Martín? Bueno, ahir parlava Quique Cárcel. Quique Cárcel és el director esportiu del Girona. I li preguntaven per aquest aspecte, per Terrats i la seva sessió i per la possibilitat d'un canvi un per l'altre.
En el futbol no hi ha canvis de cromos així, perquè al final això és un business amb negoci i al final hi ha clàusules, hi ha situacions com la de Ramon que estan tancades i que no pots dir, mira, ja no m'ho paguis, i això al final són totalment independents. Però òbviament s'ha donat una situació que crec que és bastant estranya en l'aspecte de que Ramon va a Villarreal amb una sessió i fiquen una opció de compra per si al final el volen comprar, i tal com ha funcionat, pues la sensació que han donat és que Ramon ha fet un pas endavant i hi ha opcions de que Villarreal prengui aquesta decisió, no? I amb nosaltres, amb Ivan, no teníem aquesta situació i tenim que negociar, perquè sí que penso que és un jugador que també ens ha donat moltes coses i que crec que és un futbolista que ens aporta moltes coses a nivell de versatilitat. El míster sempre ha cregut que és un jugador que li pot donar diferents riqueses tàctiques i la veritat és que és un jugador que estem valorant i parlant amb el Villarreal. Però com t'he dit abans, són dues situacions totalment diferenciades.
Dos situacions totalment diferenciades. Claro, és que jo crec que al Villarreal no li interessa de cap manera fer un canvi a pèl entre el bo de Terrats i Ivan Martín. Per què no li interessa? Primera, per exemple, en Ivan Martín el que li interessa al Villarreal és prou paregut a lo que ha fet en altres jugadors. Per exemple, el que va fer a Morlanes en l'Almeria. Claro que el Villarreal pot sentar-se en el Girona. Jo crec que, per exemple, al Villarreal li interessa que Ivan Martín se quede al Girona. Creuen en ell, té minuts, el tècnic que se queda i és el que el porta confia en ell. Si tu creus en Ivan Martín de cara al futur, pots vendre-li al Girona per 1,5 milions perfectament i ficar-li una opció de recompra assequible. Una altra cosa és que tu digues, vull treure-li diners. Claro, ara sona que el vol l'Atlètic Club, que jo, bueno, vaig a ficar en quarantena, però ojalà, perquè l'Atlètic Club tenen pasta. Tenen pasta. Si l'Atlètic Club, que és un club que no té mercat, ve a per Ivan Martín, ja no el tens que vendre per 1,5 o per 2 o per 3. La cosa canvia. I a lo millor el Villarreal li interessa. Dir, bueno, pues si estos me paguen una pasta per Ivan Martín, perquè si va a l'Atlètic Club, no veig un club a l'Atlètic Club que te doni una opció de recompra barata. Si el fitxen serà... Claro, és que no tenen mercat. Si el fitxen i esclata, el volen per ells. Per tant, pagaran molt per quedar-se'l de manera definitiva. Això és evident, o sigui... Si una cosa és que el vulgui llevar en el Girona i que tingues que adaptar-te a lo que el Girona te diga, i una altra cosa és que el vulgui a un altre club. Per lo tant, segons Quique Cárcel, la història passa perquè nosaltres pagarem per Terrats i després ja veurem què passa en el cas d'Ivan Martín. Avui és notícia Samuel Chubueze Chimenenca. Ahir era notícia perquè li van fer un reportatge del Movistar com el doctor Chubueze, i avui és notícia perquè un d'estos magos del mercato italiano no és el jefe, no? El jefe que li diuen?
Fabrizio,
vale. O sea, ahí estava. Primer era este el jefe, ¿eh?
Sí.
Di Marzio, ¿no?
Sí.
Però Fabrizio l'ha passat per a Fabrizio. Fabrizio és Déu, no? O sea, pels que vos dediqueu a això i mengeu...
És el Verstappen de la Fórmula 1.
És el gurú de los fichajes, no? Home, també n'he pifiat algun, ¿eh? I també s'apunta algun que també... Però bueno, sí, sí, acerta muntó. És el que maneja. El capo del mercato. Però Di Marzio, que no és el capo del mercato, però que també el pareix, diu que el Milan vol a Chukwueze. No?
Sí. Però... Si n'ha anat Brahim, és un perfil que perfectament podria encertar en el Milan.
Però diu que val molts diners. Diuen, és del Milan.
Collons, però no sé si... a quin punt el Milan podrà pagar 30 milions o 35.
Si és del Milan, diuen que Chukwueze val molts diners, malament anem. Malament està el futbol, xiquets. Però bueno, sí, pot ser. Ara anirem a Itàlia. Una dada de Chukwueze que jo crec que és prou clarificadora i és... Per cert, ha parlat en revista Panenka, Chukwueze, no?
Sí.
D'ell i del seu futur, seguís dient que ell no sap res, que tot és internet i que ell és del Villarreal i que su vida és del Villarreal i que su amor és del Villarreal i que su història és del Villarreal i que viva el Villarreal, no? Més o menys?
Sí, que mira, més o menys diu, nunca sabré cómo habría sido si todo al fin, si me hubiera ido al Arsenal, pero sé que el Villarreal es el mejor, es de los mejores del mundo, es mi familia, este club está dentro de mí, es mi casa, irme de Villarreal sería muy difícil para mí.
Ja, però no ha renovat i està en el mercat. Per cert, una dada de Chukwueze que jo crec que és clarificadora. Chukwueze és el tercer millor regatejador de la Lliga i el vuitè crec que és...
El sisè de les cinc grans lligues.
Conta'm això.
Estan Vinicius, Mbappé, Nico el de l'Atlètic, Barazkelia, Messi i ell.
Què me dius? O sigui, Chukwueze està junt a Messi, Barazkelia, Nico Williams, Mbappé i el gran Vinicius?
Sí.
D'Espanya, Vinicius és el major regatejador de tots. Ha intentat 306 regats i li han eixit 112, no?
Sí.
Què més?
Nico, 201 i li han eixit bé 84, Chukwueze, 178 i li han eixit bé 86, Plata, el del Valladolid, 172 i ha acertat 66 i Rodrigo, 169 i li han eixit bé 81.
Claro. Chukwueze més o menys té les dades regatejadores i desequilibrants de Rodrigo. Més o menys els gols i les assistències de Rodrigo. És raro que el Madrid fitxi a un tio que és igual que Rodrigo. És raro. Però bueno, este Gonzalo Plata del Valladolid és baratet i té bons números, eh? És un bon regatejador. Però vos dono una dada que crec que és més clarificadora. Si tu dividisses els regats que has fet per als que t'han eixit bé, ¿vale? Vinicius ha fet 306 i li han eixit bé 112 i Vinicius li se'n ve un 36% de regats. És a dir, quan encara un tio de 10, 3,6 se'n va Vinicius. Nico Williams se'n va un 41%, de 281,84. Rodrigo és capaç de regatejar un 47%. Ja és una burra, eh? Quasi la meitat. Pues el nostre chiquillo és el record man perquè si ha intentat 178 regats i d'issos 86 li han eixit bé, vol dir que té un 48% d'encert. La bomba. Per cert, dia Chukwueze en Panenka que ell entén el futbol, que n'hi ha que passar-la, però que quan veu un tio i el pot regatejar i s'ha lo sentat en terra, com que, claro, li pica, no pot, li supera, Rubio, té que encarar, té que regatejar, té que intentar-ho. Pues bueno, que ho intente perquè li és bé. Diu, cuando tienes talento, tienes que atreverte. A veces es necesario pasar, pero si hay un uno contra uno, hay que ir a por el rival. Hay que dejarlo en el suelo. El fútbol también es esto. Hace más falta más valentía y más riesgo. ¿Qué te pareix? Un fenómeno. Un altre fenómeno...
I era del Bolton, eh?
Sí. Un altre fenómeno és Boulayedia. Gigi ahir en els companys de marca que tenim una plusvalia del 20%. Tots sabem que la Salernitana va a pagar. Però és que a mi lo de Boulayedia m'encén com una... Uf. És el que vos dic sempre. Tu tens que tindre entrenadors i els entrenadors tenen dret a decidir el que... lo que creguen que és millor, no? Pa d'ells. Pues si necessiten un lateral i necessiten un lateral i quieren un lateral, pues fitxen un lateral. Però, claro, a partir d'ahí, decidir este vive, este muere, jo crec que no és bo. Mireu, lo de Boulayedia, poca broma, eh? poca broma, perquè en Itàlia la Salernitana ja no està pensant en fer el negoci que podia fer, que era comprar-lo per 12 i vendre'l pel doble. No, no. És que la Salernitana ara està pensant encara anar més enllà. Comprar-lo, anul·lar la clàusula de 25 quilos i pujar-la. Bona Itàlia. Mirko Kalemne, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer como siempre.
Oye, Pouleyedia, que es el nuevo Pelé ahí del calcio, ¿no? ¿O qué? Collons.
Sí, no, bueno, yo te puedo contar una cosa que no, ya que está de moda ahí también. Aquí hacemos el Fantacalcio, que es la liga fantástica entre amigos, ¿no? Que cada uno hace el presi, se compra jugadores y hay premios. Pues yo hago dos, y las dos compré a Pouleyedia y fue un exitazo rotundo. Mi hombre clave, es mi estrella.
Te has coronado. ¿Pero por qué compraste Día? ¿Porque lo conocías del Villarreal o era barato?
No, sí, porque era el único que veía. O sea, lo he visto un poco jugar en Villarreal, ha marcado goles, tenía experiencia internacional. Y dije, la Salernitana, además, era muy poco cotizado. Lo pagué nada, el mínimo. Nadie lo quería. Y mira, acabó la temporada como mejor goleador histórico de la Serie A de la Salernitana. 16 goles y 6 asistencias en 33 partidos. Se dice pronto, un equipo que ha sufrido durante el largo tramo del año y bueno, tuvo una buena fase final de la temporada y él fue protagonista absoluto.
He visto que Carabasquelia este, que es Maradona renacido, ha metido los mismos, o sea, 10 y 16, 10 goles y 16 asistencias.
Sí.
Y que en expectativas de gol, es que Boulayé ha sido, vamos, la revelación del calcio, ¿no? O sea, el jugador que nadie esperaba y que ha sorprendido a todo Dios.
Sin ninguna duda. Bueno, yo repito, era de los que me esperaba algo bueno, pero ha superado las expectativas, porque 16 goles y 6 asistencias son muchos, mucho en un equipo que durante el largo tramo de la temporada producía muy poco ofensivamente. Y además, yo soy napolitano, ese día sabes que algo dolió, o sea, no dolió porque el sujeto llegaba, pero ese día que tenía que ser el del alirón, pues marcó un golazo impresionante en el Maradona, un caño a Osimhen y rosca zurda maravillosa, y ya solo por eso el Salerno será héroe para siempre, porque el Salerno siente mucho la rivalidad con los napolitanos, y haberle aplazado el alirón 4 días, porque el Napoli luego fue campeón en Udine 4 días después, pues... para ellos una gran fiesta, y ya solo por eso ya queda la historia de la Salernitana.
Claro,
y eso y 15 goles más.
Es lo que tú decías, que la Salernitana se los ha hecho él la mayoría. O sea, nosotros lo vimos aquí, que era un chaval con mucha potencia al espacio y que tenía buen remate. O sea, que cuando llegaba le pegaba bien. Ahí supongo que lo ha hecho así, ¿no?
Sí, absolutamente. Tiene fuerza física, buena técnica, un buen remate, olfato goleador, un buen delantero y... No hablamos del nuevo Pelé, claramente, era broma, pero en la Serie A te marca diferencia. Además, tiene que ser rapidez en el espacio que te hace daño, molesta mucho a los defensas, defiende bien el balón. Me genera curiosidad verle en un equipo que produce más ofensivamente lo que podría hacer. Me genera mucha curiosidad verle con un equipo que tenga mala pelota, que cree más ocasiones, porque aprovechaba bien las que tuvo.
Aquí no lo hizo mal.
Una continuidad brutal.
Sí, aquí no lo hizo mal. Con Gerard se congeniaba bien, pero a Emery le entró por el ojo que no tocaba. Y mira, oye, a ver, la Salernitana va a pagar, si no ha pagado allá, los 12 millones. Luego hay una plusvalía de un 20% un traspaso. Pero yo ahí es donde quiero meter el lío. O sea, la Salernitana quiere que Día baje su cláusula que tiene firmada, que es de 25, porque ellos creen que pueden ganar más pasta.
Sí, absolutamente, esa es la idea. Si no consiguen quedárselo un año más, porque es un equipo que tiene un presidente rico que con objetivos ambiciosos, considera que la Salernitana nunca había estado en la Serie A más de un año, ya va para la tercera temporada seguida. Pero el tema es este, quedárselo, que va a ser complicado, con esa cláusula, ¿no? O hacer un pacto con el jugador y bajar la cláusula, y claramente que tenga una ventaja económica también el jugador, ¿no? Que no va a bajar su cláusula sin tener un acuerdo que pueda monetizar. Ah. Pero es un intento, veremos si lo consigue, no será fácil.
¿Suenan equipos por Boulayé en Italia o suena qué?
Bueno, sí, suenan varios. De negociaciones concretas, todavía no, te digo la verdad. Pero sí que empezaron a sonar varios. Se habló hasta del Nápoles, por si salió Osimhen, pero De Laurentiis ha cambiado sus planes Al parecer se lo quiere quedar otro año más. Y se habló del Milán también, pero hasta que no esté clara la situación de cuánto costará, pues son rumores y nada más.
Hablando
pero también salió lo típico de la Premier, cualquier equipo de Premier sí, bueno, de media tabla para él, eso vale para cualquier jugador, vamos.
Si los de la Premier tienen que comprar todos los rumores que salen de medio para abajo, creo que van a haber 2.000 futbolistas en la Premier el año que viene.
Sí. Lo más gracioso es que a veces lo hacen, piensa el Chelsea este año, que parecía demasiados rumores y lo fichó a todos.
Porque tienen dinero, es como cuando ibas a las rebajas y llegas y no sabes que está al 70% y todo te parece barato, ¿sabes? Entonces claro, va, compro dos, claro. Zapatillas dos, ya las guardo, ya las gastaré, no me fan falta, pero bueno, ¿qué iba a decirte? Dijo Di Marcio ayer que el Milan quería, bueno, se interesa por Chukwueze. ¿El Milan cómo está? O sea, ¿ya es el Milan o todavía es ese Milan parecido al Barça ahora, que está más tieso que menos?
No, tieso no, va a tener un budget de un presupuesto de unos 50 millones en este mercado, que no es poco.
No.
Y lo que pasa es que ha cambiado, creo que habéis visto, ¿no? El terremoto que hubo con la marcha repentina de Maldini y Massara. Ahora tendrá el jefe de los ojeadores Moncada más peso, un mercado con perfiles más jóvenes, más rentables a largo plazo, y Chukwueze puede ser perfectamente ese tipo de perfil. Imagínate que la idea era fichar a Berardi, que tiene 29 años, y con la marcha de Maldini pues cambió el plan y puede gustar claramente el extremo del conjunto amarillo. Vamos a ver, es un mercado que está volviendo a empezar de cero ahora, el del Milán.
O sea, el Milán era fichar dinosaurios, pero el más dinosaurio que había, ahora va a fichar jóvenes para revenderlos. O sea, cambia la política.
La idea es esta, no solo para revenderlos, porque por ejemplo el caso Leao demuestra que se pueden quedar, pero jóvenes, jugadores que tengan rendimiento a largo plazo, ya sea para venderlo o para quedártelo, no jugadores que te juegan un año o dos y luego ya tienen un contrato de dos años más que no te rinden y ni puedes venderlos. Es la idea de la directiva de la tira nueva, que ese Moneyball, ese fútbol plegado a los algoritmos, a los que funciona en teoría, hay que ver en la práctica. Veremos. Lo que sí ha dejado mal sabor de boca es cómo ha salido Maldini, que además de ser una leyenda, bajo su dirección deportiva junto con Massara, el Milan pasó de no entrar a la Champions a volver a la Champions, ganar un scudetto tras una década y volver a una semifinal de Champions. Luego hubo errores en el mercado, hubo desencuentros con el técnico por cómo se utilizaron los varios de Ketteler, Origi, Cho y varios fichajes, que no funcionaron.
Dest no lo robó. Dest se lo limpiasteis a Emery y al final no jugó nada, ¿no?
Sí, exactamente. Ese es uno de los temas que a Maldini no le ha gustado, porque es uno de los fichajes de este verano y nunca tuvo espacio y al final hubo algún desencuentro con Maldini y al final la directiva dijo, mira, hubo tantos fichajes, gastamos dinero y no funcionó ninguno, pues hay que cambiar.
A carrera.
Y entonces prácticamente no se vio nunca, ¿no? No jugó desde enero con el Milán.
Cuídate, Mirko.
Abrazo grande, un placer como siempre.
Igualmente. Pues ya veo, la Salernitana no es que va a hacer negocios, es que también va a hacer que si traga Boulayer, rebaixar-li la cláusula o llevarla y aumentarla a lo que ell ells vulguen. Si tenim un 20%, si el vengueren per 25, que és la clàusula que té, perquè Boulayer dia està disposat a anar-se'n i no traguen lo d'augmentar la clàusula, me'n cau en 2. Si el venen, com diu Mirko, per 35, me'n cau en 4. Bueno, del mal el menos, Rubio. Però tot i això, ara mateix Boulayer dia tu li pots traure 13-15 milions i ese futbolista val molt més de 15 milions. Tu ja vas pagar 14. El tercer màxim golejador de la Lliga Italiana, el tio que més gol ha tingut en la Lliga Italiana esta temporada, i damunt que tu no el volies vendre, que no volies que se n'anés. És una cosa com lo d'Ivan Martín. Si estàs obligat, vale. Si tens molts jugadors i els que tens creus que són molt millors, vale. Però es que en el caso de Boulayer, en el Villarreal eran conscientes de que es el Villarreal, tengo que ir a buscar a Ben Brereton Díaz, saben que tenía un millor, que es Boulayer. espere que Ben Brereton diga siga millor que Boulaye, però no usàs, no usàs. I este ja l'havies vist així i estàs convençut d'ello. Estàs segur. Entonces, ¿para qué el ven? Hostia. Perquè si no tenia que jugar, no anava a ficar-lo. No el volia, no el volia, no el volia, què fas? Un any de Boulaye així? Claro, si no tiene equipos, vale. Si no hay lloc, y dame un pelat, como está, es quizás la otra. Tienes que traerle un rendimiento económico. Cosas del fútbol. Mira, una cosa del fútbol que me parece curiosa. Le pregunta la amiga Quijante, Gerard Romero, a Xavi Hernández, entrenador del Barça, si tinguera que fichar a un futbolista que no pudiera fichar, pero que él donara un perfil de lo que él necesita o de lo que sería el mejor futbolista para el Barça, ¿quién sería? Y eso de Xavi.
Imagínate que eres Mateo por un día. ¿A quién fichas? Jugador que tampoco tiene que ser un jugador que esté en la órbita del Barça, algún jugador que digas tengo devoción por él, me gusta. No, da igual que no esté en la lista, pero algún jugador que
no ficharía sin dar nombres, porque al final esto va a dar la vuelta al mundo.
Sí, claro, mejor.
Pero ficharía un futbolista.
Pero di un nombre que no puedes fichar, mister.
Exacto.
¿Sats?
O por las calidades que tiene, da igual.
Mira, no lo puedo fichar por la edad, porque es que lo ficharía. Ficharías a un Santi Cazorla. Uh-huh. Es decir, yo te diría que es el mejor futbolista que he llegado a entrenar.
Pues tráelo al staff.
Sí, no, esto no lo descarto.
¡Ah! ¿Sí?
Pero,
¡hostia! Trincado, Francisco Trincado ahora mismo.
No, señor.
Ya podemos anunciar. Pincha música, música, música.
Va a seguir jugando.
¿Sí? ¿Un año más allá?
Seguro, seguro.
¡Ostras!
Seguro, pero es un futbolista que no tiene precio. Es decir, es el futbolista prácticamente que más me ha enamorado, con permiso de Iniesta, Busquets, Messi.
Wow.
Que más me ha enamorado futbolísticamente, ¿no? Porque es que es una maravilla. Es un talento que no hay. No hay, y lo ficharía.
Y, fuera,
y, creo precisamente que es lo que necesita el equipo en estos momentos, aparte del pivote defensivo, el sustituto de Busquets.
Aquí nos han dado pistas porque viendo cómo.
Pues tengo un gusto parecido de Xavi Hernández. Ha dicho Xavi que seguirá jugando un año más, Cazorla.
Ya, lo único que nos hemos dicho ahora allí que
38 palos.
Que a lo mejor Chuara sin una segunda división.
Sí, sí. Tinc el mateix gust que Xavi. Cazorla es un puñetero fenómeno. Vamos. Así va vindre, mig coixo retirat. I va ser dels millors. Tots els que l'heu vist, tots els que sabeu de què parle, tots els que coneixeu qui és i el que ha fet, pues no fa falta que vos expliqui res. El que me tenen que explicar és com ha guanyat el Madrid la Copa Isa de Juego Limpio. Sí, és veritat que és el que menys targetes crec que li han tret. 72. L'Atleti 82, el Betis 83. A nosaltres 90. Som el 6. I és el que menys faltes fa de la Lliga. 3-6-7. 367, el Betis 414, el Barça 474, nosaltres som el 7, 450. Claro, la pregunta és, les fas i no te les piten? Les targetes les fas i costen entrar? Jo de les targetes ho tinc clar. Dos anys seguits del Madrid, l'equip més limpio, és que al Madrid té una targeta groga costa, Estava mirant, tio. Al Betis l'han expulsat 15 jugadors este any. I al Sevilla 13, 15 futbolistes al carrer. Una cosa de les targetes. Recordeu que Baena era el rei de les targetes? Al final no ha guanyat el títol, Baena. Ja, Baena, des de que va tindre el lío, s'ha quedat moltíssim.
Inclús des de antes, des de pràcticament el centenari, només li han tret una targeta contra el Betis i l'última l'últim dia.
Sí, sí. És que m'alegre. M'alegre. Va haver un moment de psicosi en lo de Baena. El mateix Baena el tenia. Baena s'ha enfadat perquè alguns, nosaltres, jo entre ells, diem que això s'ho tenia que fer mirar. Mireu, jo ja ho tinc clar. És que si Baena veu moltes targetes, és roïn pa ell i roïn pel Villarreal. Perquè l'expulsen a d'ell i entonces mos quedem sense un gran futbolista. I un futbolista no pot tindre una mitja. Baena ha vist 14 targetes. Albiol n'ha vist 10. O 9. O sea, tu no pots tindre futbolistes que els defenses són els que veuen les targetes, obligatòriament. El que més n'ha vist és Catena, este any, 15. O San Emeterio, 15. O Òscar Gil, el del Valladolid, 14. Baena i Ivan Alejo han vist 13 i una roja cada un. Ivan Alejo el va morir així. Va desaforar, dice xiquet. Va encès com una aptea. I no pot anar a Aixina. I Baena és jove, i això s'ho té que corregir. I m'alegre, porta 3 mesos que no veu targetes grogues. M'alegre, perquè és bo pa d'ell, no el senyalen, perquè amb uns àrbits ja t'agarren la matrícula i és bo pel Villarreal. I Baena serà molt millor futbolista quan controle, no el seu caràcter, que no té que controlar-lo, no la seva manera de fer les coses, que no. El que té que intentar és ser més llest, per exemple, no protestar-li tant a l'àrbit, no alçar els braços, i ses coses que te porten targetes tontes. I com diu Rubio, desde aquella época de Sikoji, que era tarjeta. Me recuerdo que era Boresín seguidos, una burradiche, ¿no? Eran cuatro o tres. Tres o cuatro partidos seguidos, veía tarjeta. Y ya ves que se ha tranquilizado. Y será vos que sigues caixina para Deye y para el Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista en Villarreal.
¿Todavía no vas en moto? Nueva Yamaha X-Max 125. La forma más fácil, económica y sostenible para moverte cada día. Si tienes el carnet de coche más de 3 años, puedes conducir el mejor modelo urbano Yamaha de alta gama. Ven a descubrir toda la gama Yamaha de motos y scooters a C2P Bike. A tan solo 10 minutos de Villarreal, C2P Bike, en la calle Panderola 1, junto a la avenida Valencia.
¿Te encanta la comida saludable y llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo. Sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Pare Molina 5 o pídenos a domicilio.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Welcome to Tech Idiomas. Años académicos o cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Solo tienes que elegir idioma y destino. Canadá, Reino Unido, Irlanda. Con Tech Idiomas, tu destino es hablar idiomas. ¡Bon voyage!
54 sobre les 2. Bueno, que si el Bournemouth encara no han vingut, ¿no? Te buiga la carretera general a la espera del Bournemouth en el billet, en la mà. Per si van a la ciutat esportiva, ¿eh?
Vale.
Allí davant del, com se diu? De... com li diuen això de la carn, el restaurant este que fa cantó la rotonda. Bueno, a les gasolineres de l'entrada del poble, te vull Rubio ahir, dia i noche fent guàrdia. I una altra cosa curiosa, ahir vaig anar a Benicàssim i els mosquits te mengen com quan obrin la barra lliure d'una boda, pues igual, se tiren, com a locos. Alegre estan Benicàssim. Alegre, què tal?
Hola, bona estrada, Javi. Sí, es guien massa, eh?
Sí, sí.
Estàs en llocs que habitualment no n'hi havien i estan allí presents, eh? Se dicen notar.
És una cosa com els fitxatges de l'estiu, se deixen notar, estan ahí. Per cert, ha llegit que també vol a l'Ivokovic el Tottenham. Bueno, veurem, el Tottenham no té entrenador i ja vol fitxar a tot el món, no?
Sí, Koglu.
Ah, sí, és veritat.
L'australià.
L'home dice de nom raro. Alegre, com veus el mercato? Estàs tranquil, no?
Tranquil, encara és pronte. Jo crec que se tenen que produir encara aconteciments en els clubs, sobretot per a que es comenci a rodar la pilota en el tema dels fitxatges. I jo crec que en el Villarreal té els deures prou avançats en aquest aspecte, i n'hi ha que veure sobretot quan arribi el capítol d'Eixides, que arribarà, tranquil, que arribarà, perquè crec que tot necessita el seu temps, i entonces el temps de reacció també per a incorporar allò que te pugui fer falta. Però jo crec que en aquest aspecte el Villarreal pot estar tranquil, o deu estar tranquil, sabedor de que sí o sí van a haver Eixides, com tu expliques, que ja tens un cos d'equip molt fort de cara a la pròxima temporada, i que a partir d'ahí, segons les decidies, veuríem com es podria reestructurar un poc més de l'equip.
Sí, per exemple, mira, havia sonat així Gazzaniga a renovar pel Girona, havia sonat Lucas Boye i ara resulta que té contrat hasta 2026. El Elx ha dit no a una oferta del Sevilla i diu que, claro, que ja veremos, que si algú el vol que pague. Claro, així està tot el món igual. Si, per deixar així algú, per exemple, este Arnau Martínez del Girona, diu el del Girona que sí, que és molt bueno, però que el Girona, si algú ve per ell, va demanar lo que no està en los escritos.
És pront encara, vull dir, ara encara cada un intenta jugar les seues cartes i amagar-les i esperar. Per això te dic que en el capítol de fitxatges se té que manejar molt més la història per a que arranque. Quan arrenca anirà tota la vegada, sí, sí. I sobretot tenen que aparèixer els grans, aquells que tinguin més disponibilitat econòmica, i a partir d'ahir manejar-te tu, o sobretot que els anglesos peguen el pas endavant en el mercat, una vegada els anglesos ja tinguin clar el que vulguin fer, aniran els espanyols, els italians, sí, sí, els alemans i els francesos.
Mato, estem al turno 3. Primer van els rics, i els rics compraran i el que quede, claro, com le, després ja el que quede, el rebuig pel resto.
Sí, quan va para passar la passarel·la compren el millor sí, sí, i el més llarg, i després ja quan ho trauen a una gran superfície rebaixat, pues ja, ja va, no nosaltres, sinó el 70% del futbol europeu.
Te pregunto per Gerard, perquè expliquem al principi del programa que té un pla específic, que no va tindre vacances, que va estar la gent del Vila-real pendent d'ell allà on estiga, inclús desplaçant gent i tot el que faci falta, perquè, claro, l'obsessió és, a veure si Gerard, com va dir ell, troba la tecla, eh?
Home, que ser un any complet de Gerard en continuïtat i al seu nivell és el millor fitxatge, és a dir, el Vila-real pivota al voltant de pot pivotar, i més en les característiques del joc d'aquí que s'hi tenen, que no ha pogut fer pràcticament al voltant de Gerard Moreno, i claro, és el teu jugador franquici, el teu jugador més important, i el Villarreal crec que encerta prenent aquesta decisió de tindre un control sobre ell absolut en l'aspecte físic. N'hi ha que esperar que torni un Gerard que s'incorpore i que vagi a poc a poc tornar a ser el millor Gerard, que és tan important per al Villarreal.
I una curiositat, la final de segona la juguen Luis García i Calleja, ja veus.
Sí, dos ex del Villarreal Club de Futbol, dos entrenadors que han entrenat al Villarreal B i un altre entrenador que ha entrenat al Villarreal B i ha pujat al Granada a primera divisió, és a dir, que no està sí, malament sí, tampoc.
A veure si la idea final del Tito Ros de que els tècnics també se tenien que fer com els futbolistes en la casa acaba sent bona, el que passa és que és veritat que tarda més en maurar, tenen que tindre altres experiències fora de tu i després tornar, no? Donar la sensació, perquè claro, no, llavors ja no és coincidència que tres tios no, que tu has fitxat de jovens, molt jovens, a Paco no tant, però donar-li l'oportunitat important de ser entrenadors, ara mateix siguen els tres més destacats de la segona divisió.
No fa malament, algo, vull dir, el que demostra en això és que en el club n'hi ha algú que continuï tenint bon ull a l'hora de les incorporacions de tècnics i de jugadors. Per això moltes vegades quan me pregunten, bueno, què farem? Jo estic tranquil, només n'hi ha que veure tot el que s'ha fet en els últims anys, i si es manté la línia no té per què trencar-se aquesta línia i aquesta continuïtat de més encerts que desencerts.
Ilia Moats, per exemple, o Acomats, com li diguen a este bon xic, extrem del Barça B, pareix que és aquesta línia, no?
Sí, claro, ja ha estat ahí atent. És un jugador de futur que crec que te pot servir d'estar al primer equip i al segon equip segons com vagi, com ell s'ho pugui aprendre, perquè són jugadors serios, vull dir, són jugadors joves, perdó, i després jo crec que Denis Suárez li ha anat inclús molt bé la seva estada en l'Espanyol, perquè al final jo he vist alguns partits i ha sigut dels jugadors més importants de l'Espanyol. Crec que tampoc a les alçades no tenim dubtes en com s'anya, veurem com se pugui acoplar així. I després la gran incògnita, perquè a més ve del futbol anglès i tal, és la del davanter, de Bad Brennerton. La pena, la desgràcia, mira que mos agrada, i ho comentava, érem del club de dia, però sí, sí, no li agrada una, i no sé si en la força que té dia i les ocasions de gol que genera este Villarreal de futbol a hores d'ara, bueno, ja se va qualitat.
Ja, lo de dia és com anar a cal dimoni i demanar ensalà i no menjar l'arròs. Clar, és evident, joder, és que ho veiem tots. Jo no sé quina obsessió li va pegar per este bon xaval, perquè al final damunt era bon tio, perquè després Danjuma és un perfil ja més Maradona, més estrellita, però este, si este no per no parlar, saps? El pobre xic no demanava ni l'hora.
No, a més, li recordo bé, en la Supercopa va estar a un nivell altíssim i sempre que havia dit que estava a un nivell, va tindre lesions, desgraciadament, però és que no, que són coses que no entenem, per això el futbol és tan gran i cada un ve d'una manera.
Mira, Bacambú ha estigut el màxim col·legiador i ara estic llegint que se'n va a jugar amb Benzema,
se'n
també.
Se'n va en Karim i en Cristiano.
A trincar tot el que puguen.
Ai, però mira, ahir n'hi ha Mosquits alegre, però Mosquits en 10 milions d'euros al banc piquen la meitat, ja t'ho dic tu. I si no te compres, tindran un autant d'issos d'or que els mosquinis s'arrimaran.
Sí, n'hi haurà un bon aparato per a matar-te els mosquits.
Fica repel·lent, alegre, cuida't.
Vinga, igualment, cuideu-vos, un abraç, adéu.
U sobre l'estrès, ja ho saps, si vas a la costa, ja saps el que n'hi ha, mosquits a punta pala. Això està pensant ara. Ara anem a fer unes eleccions el 23 de juliol, que no sé on ha llegit que valen, mos costen, perquè m'ho paguem nosaltres, o sigui, això no ho paguen els polítics, no, ho paguem tu i jo. Vale. Acabem de tindre unes eleccions. Per què cojones no, este país no fa les eleccions totes a una? Totes el mateix dia. Anem, votem i fora. Mos ahorrem diners, mal de caps i històries. Crec jo. Vamos. Deuria de ser aixina. Pero bueno. Ahora lo de Mosquits. A correr. Como no tenemos un clau, ahora para hacer elección sí que tenemos un clau. Y para idiotas sí que tenemos un clau. Para todas estas cosas no. Dos sobre el estrés. Algo más. Bueno, sí, ya han arribado los internacionales a la selección, ¿no?
Pino y Arribat.
Pino porta una vida intensa, ¿eh? No para. Dos sobre el estrés. Última pausa.
T'agradaria tocar la guitarra, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Mestre Goterris, centre autoritzat de música de grau professional, a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa d'Esmundina a partir del 9 de juny, de 5 a 8. Vos comuniquem que ara també podeu inscriure-vos a qualsevol edat. Només cal tenir ganes. Vine i informa del nostre centre. T'esperem.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera. Frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
3 sobre el estrés. Adeu a tots, passeu bé, disfruteu del cap de setmana.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.